Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Soc davant de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Montjuïc. A dins he quedat amb un catedràtic que en sap un munt sobre l'origen dels primers mapes del món. Vinga, vaig cap a dintre.
Em dic Francesc Nadal, soc professor jubilat de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. Soc membre del grup d'estudis d'història de la cartografia, en el qual tenim diferents projectes d'investigació en marxa.
Ara som a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Per què m'has citat aquí? Suposo perquè és un lloc adient per parlar de mapes, no? M'imagino.
És el lloc més adient que tenim a Catalunya per parlar de mapes. Els mapes i la gent
preparada
per entendre'ls i, diguéssim, el material per poder estudiar i fer-los, que també són tot un seguit de coses.
A veure, comencem. Fem una mica d'història. Quin va ser el primer continent cartografiat del món?
No es pot fer la pregunta d'aquesta manera, sinó quin és el primer
territori
amb una certa extensió més antic que coneixem. És un mapa que es diu Mapa Mundi Babilònic, que és del segle VI abans de Crist, que es va trobar a l'Iraq, i que és particularment interessant per diverses coses, que és, primer, el mapa senyala el centre, està situada a Babilònia, i a l'Eufrates i el Tigris. És un mapa, per tant, endocentrista, perquè descriu la visió del món des del punt de vista de la gran ciutat del món, diguéssim, assiri o mesopotàmic de l'època. Per tant, hem introduït una variable que és l'etnocentrisme, que és una variable importantíssima, perquè a part de la qüestió estrictament tècnica, cartogràfica, hi ha tot un seguit de variables d'ordre cultural i polític que a l'hora de parlar dels mapes cal tenir sempre molt present. Aleshores, diferents geògrafs grecs van fer cartografia i cartografia molt bona. Però la que ens ha arribat a nosaltres és la de Claudi Ptolomeu, que era un geògraf que va escriure un llibre, que jo com a geògraf el considero extraordinàriament important, que es diu Geografia. Aquest llibre anava acompanyat d'una sèrie de mapes. En concret, hi havia un mapa general i 26 mapes regionals, dels quals 12 corresponien a Àsia, 4 corresponien a Àfrica i 10 corresponien a Europa. Això va arribar a Itàlia a començaments del segle XV. En aquests mapes, els 4 d'Àfrica, i en general es veu el que és Àfrica, que seria la part del nord del Magreb i, diguéssim, una part del Sàhara. I aquí s'acabava la història amb les fonts del Nil imaginàries. En l'arribada d'aquest mapa de la geografia del Ptolomeu va coincidir també a Europa en l'expansió del que s'ha dit l'expansió europea, en què els portuguesos van anar cartografiant tota la costa occidental d'Àfrica. El resultat d'aquestes descobertes portugueses va fer que Àfrica quedés molt ben cartografiada.
Clar.
I és a partir d'aquí, curiosament, quan apareix el mapa de 1569 del Mercator.
Clar, Mercator és la paraula clau que fins i tot aquells que no ens dediquem al món de la cartografia potser ens sona, no? Clar, el mapa Mundi Mercator és la projecció més comuna al món. S'ha d'inventar una persona. Mercator és el cognom d'una persona.
Sí, no? però no és exactament així.
No?
No és exactament així. El primer coneixement que tenim del desenvolupament de la projecció que es coneix com a projecció de Mercator no és del propi Mercator, sinó d'un cartògraf, constructor d'instruments, és a dir, que el senyor que feia brúixoles, feia instruments de nàutics, que es deia Erhard Etzlaub. O sigui, aquest senyor, en les tapes d'una brúixola, una capsa per guardar una brúixola,
sí,
va dibuixar entre 1511 i 1513 dos mapes en el que, de fet, està la formulació de lo que coneixem com la projecció de Mercator, que és que les graduacions dels paral·lels, des de l'equador, és a dir, els 0 graus, fins als 64 graus nord, estan expressades en graus creixents. És a dir, que a mesura que anem arribant al pol nord, cada cop els graus valen més.
Quan dius que valen més, perdona, és que és més ample el tros de paper que ocupa.
Sí, exactament.
Això, per tant, és una distorsió
de la
realitat.
Sí, és una distorsió. A veure, tota la cartografia expressada en mapes plans planteja un problema de distorsió que és irresoluble, que és com representar sobre una superfície plana allò que no és pla, sinó que és
una elipse,
esfèric.
No? Clar,
sí.
Esfèric.
Sí. En el món occidental és a dir, l'Europa occidental catòlica, les projeccions cartogràfiques n'hi han a milers, eh? És a dir, poden ser cilíndriques, còniques, cordiformes, això dona per moltíssim. L'altra cosa és que, per reduir-ho moltíssim, hi ha dos tipus de projeccions. Unes són les que es diuen conformes i les altres són les que es diuen equivalents. La projecció de Mercator és una projecció conforme, perquè la disposició dels angles, dels paral·lels i els meridians es manté constant. Ell va fer, de fet, una carta de navegar. A l'edat mitjana hi havia una sèrie de cartes, que eren les cartes portolanes. Qualsevol que els miri, veuran que estan atrevessats per tot un seguit de línies, de manera tal que el pilot del vaixell, col·locant la brúixola, col·locant-la sobre, seguint aquella línia, arribaria al port que l'indica. I el que fa el Mercator és fer una carta de navegació. O sigui, que el que ell va fer era una carta per navegar des de, jo què sé, Bristol, directament a Boston.
O sigui, no va enganyar ningú, eh?
No, és... A veure, una cosa que cal tenir present és que els mapes són uns instruments que es poden fer per un objectiu i utilitzar-se per un altre. Com diu un geògraf nord-americà, Matthew Edney, a veure, això va coincidir amb el moment d'esplendor de l'expansió europea, doncs, del colonialisme europeu. I els hi va anar perfecte des del punt de vista, diguéssim, pràctic, de la mobilitat dels vaixells, però també va acabar donant una idea de la centralitat d'Europa i d'aquest món. La cartografia, finalment, és un producte humà, condicionat pel context social. La projecció de Mercator, el mapa de 1569, si se'l mira, doncs es veurà que el 70% de la superfície de l'espai representat abasta l'hemisferi nord i no l'hemisferi sud. L'hemisferi sud només ocupa el 30%. Després hi ha les projeccions...
Equivalents
d'àrea. Aquestes projeccions comencen a desenvolupar-se el 1772. Ho fa un matemàtic alemany, que es diu Johann Lambert, que és una projecció que permet representar les superfícies de forma equivalent. El que passa és que totes elles tenen problemes.
Clar, el dubte que tinc és que, clar, estem parlant de molts segles enrere, som al segle XXI, i encara no ho hem resolt. És a dir, segur que aquells que ens escolten tenen a casa un mapa mundi penjat a la paret, però molts consulten el Google Earth. No s'ha pogut, malgrat les noves tecnologies i els avenços tecnològics, fer una representació del mapa que s'ajusti al que és l'àrea raonable d'un territori del món?
A veure, totes les projeccions responen a uns objectius.
O sigui, depèn de qui el faci.
Depèn de qui el faci i per què el volen fer.
Clar.
Cal dir, però, que totes les projeccions obeixen en bona part a usos d'ordre diferent. La que va dissenyar el Mercator, o va utilitzar el Mercator, era per un principi pràctic de navegació. Després ja n'hi ha fet un ús, diguéssim, cultural, que podríem dir que no és del tot correcte. Del Mercator, per exemple, a la Segona Guerra Mundial, el Servei Cartogràfic Militar Nord-Americà va idear l'any 1940 la que es coneix com a UTM, la Transversal Mercator, amb l'objectiu de fer mapes militars topogràfics de tot el món. I aquesta està en la base, jo crec, si ho entenc prou bé, d'altres projeccions com és la del Google Earth, que són variacions d'aquesta projecció. Cada institució té interessos diferents a l'hora d'utilitzar aquestes projeccions, per raons unes militars, altres de facilitat comunicativa, etc. I jo, consti, no sóc especialista en el tema aquest, aquí al cartogràfic. Si hi ha algun dubte, podeu preguntar, tenen una secció de geodèsia i matemàtics que en saben molt més que jo.
Mm-hmm. Doncs Francesc Nadal, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé les projeccions sobre els mapes.
Moltíssimes gràcies.
Ara torno cap a Catalunya Ràdio per trucar a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica.
Mi nombre es Carlos López, soy profesor en la Universidad del Cabo, en una escuela nueva que se llama de Escuela de Gobernanza Nelson Mandela. Estoy bastante involucrado en la presentación de una narrativa distinta de África. Y esa es la razón por la que estoy muy atento a todo lo que es la proyección, la imagen que tiene el continente y así... Fui uno de los promotores de esta campaña que es la campaña sobre los mapas, sobre la proyección que se utiliza para los mapas hoy en día.
I creu que aquest debat de la representació d'Àfrica en els mapes del món va més enllà d'un debat purament cartogràfic?
Sí, la cartografía mundial que sigue utilizando muchas instituciones internacionales como el Banco Mundial e incluso Naciones Unidas reproduce una representación distorsionada. La proyección que se utiliza es la proyección de Mercator, que es del siglo XVI, y sus derivados sitúan a África en una posición marginal y reducen de manera significativa su tamaño relativo a los otros continentes. Es una representación que está tan confortable en los ojos de casi todos que pasa de un detalle técnico, refuerza inconscientemente jerarquías de poder, percepciones de inferioridad que están asociadas a África.
Pot pensar, senyor López, que no deixa de ser un tema simbòlic, no?, i que no té molta importància. Creu que realment Àfrica, si apareix més petita que altres continents en el mapa, això pot fer disminuir el seu pes polític i geoestratègic al món?
Sí, jo crec que la subrepresentació del continent influeix en la manera en què Àfrica és percebida en debates de todo el tipo, de política, d'economia, d'educación. Educación es sumamente importante porque es la proyección que se utiliza en las escuelas y que no corresponde a la verdad. Refuerzan la narrativa de un continente menor en escala, lo que contradice los datos objetivos. África es más grande que China, India, Estados Unidos y gran parte de Europa juntos. En contextos pedagógicos, en particular, perpetúa una visión sesgada generaciones de estudiantes que internalizan esta marginalización de África, la asocian también a su tamaño, a su inferioridad cartográfica.
I creu que si es representa més petita com està passant ara, pot portar un cert complex d'inferioritat per part dels habitants africans?
Seguramente, porque corregir las representaciones cartográficas en manuales escolares, en los mapas de las oficinas, en plataformas digitales, todo, colocando a África en su verdadera escala y proporción, puede cambiar la percepción que los africanos tengan de su realidad, de su importancia. Se puede lograr eso con una presión sobre todo los que tienen alguna influencia para cambiar esta visión. Yo creo que lo más importante son los países africanos mismos, que tienen que introducir en sus sistemas educativos, en sus organizaciones, como la Unión Africana y otros, la proyección correcta. Y después, incluso, solicitar que eso lo hagan también los demás. Pero si no lo hacen los africanos, va a ser más difícil.
Voldria aprofitar també per l'oportunitat per preguntar-li sobre altres aspectes del continent africà. Molt sovint Àfrica apareix com un continent amb debilitat institucional, amb conflictes armats, amb corrupció. És una percepció exagerada si la comparem amb altres regions del món?
Es una percepción que tiene mucho que ver con la idea de que la inferioridad africana se manifiesta también en sus formas de gobernanza. Por ejemplo, hay muchos países en Asia que tienen características muy similares a los de África, pero no se los trata de la misma forma. Por ejemplo, nadie habla de que Tailandia tiene ya 10 coups, golpes de Estado, y que tiene una instabilidad política increíble, pero sigue siendo tratada de una forma bastante diferente, no solamente en términos de turismo, en términos económicos, en términos de inversiones. No sería el caso si fuera un país africano con 10 golpes de Estado. Se puede decir lo mismo en términos de conflictos. Por ejemplo, los conflictos que existen en la región de los grandes lagos en África, que incluyen los Congos, etcétera, son conflictos que generan bastante atención internacional, pero se los compara, por ejemplo, con lo que pasa con las crisis del norte de India, la crisis de los Naxalites o Naxalites y la crisis de su frontera con Pakistán, se llega a la conclusión que los números de víctimas provocadas por esos conflictos son mucho más importantes, pero nadie habla de India en esos términos. Así que siempre hay un tratamiento diferenciado de África que tiene que ver con el facto de que la mayoría de los conflictos de África pasan por el Consejo de Seguridad, así que tiene una atención internacional para su solución. Mientras que los conflictos, por ejemplo, podemos citar de Myanmar o los conflictos de Corea del Norte, no son parte de las decisiones del Consejo de Seguridad, porque China no lo va a permitir. Y eso tiene que ver con el facto de que África no tiene una representación permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y bueno, es el terreno en que todos pueden tener una opinión, pero los africanos mismos no tienen ningún poder de veto.
Molt interessant. I si parlem d'altres falses percepcions, n'hi ha una per part d'alguns europeus que creuen que la major part de la població africana, recordem-ho, més de 1.550 milions de persones, vol emigrar cap a Europa, i això no és així, no és cert, no?
No, eso es algo que yo estudié en detalle. En realidad, la estadística de Frontex, que es el órgano más legitimado en Europa para poder hablar de esto, dicen que el 94% de los africanos que están en Europa entraron en el continente legalmente y solamente 6% ilegalmente. Así que hay siempre una idea un poco exagerada cuando se trata de África. Por ejemplo, si pregunta a un europeo cuáles son las 10 nacionalidades de inmigrantes más importantes en Europa, seguramente van a citar algunos países africanos, pero no hay ninguno en los 10 primeros. Es más bien número uno Rusia, después tiene países como Siria, como Afganistán, etcétera, pero no necesariamente de África, pero esa no es la percepción.
I si parlem d'Àfrica, és inevitable parlar també del paper de la Xina, no?, que té allà. Podem dir que la Xina és potser el país que entén millor els canvis que vol Àfrica i per això té aquest paper tan important en el continent?
China es importante porque los otros están ausentes. Si uno mira un poco la inversión china en África, es más o menos lo que hacen los chinos en Pakistán. Estamos hablando de más o menos 10 mil millones de dólares al año, en promedio. Eso es muy poco. Tenemos que más bien interrogarnos sobre por qué África recibe tan poco en términos de inversiones cuando las estadísticas pueden demostrar que el retorno de las inversiones en África es más alto que el resto del mundo, como lo dice Naciones Unidas.
Ja. Però, per tant, no li preocupa que la influència que pugui tenir la Xina com a poder no democràtic tingui una influència en països africans que no tenen una base sòlida de democràcia?
El problema de la democràcia i de la governança en África és real, però jo crec que no és per alguna razón conectado con lo que hacen los chinos. Los chinos en eso son puros comerciantes, ¿no? Son mercantilistas hasta un punto. Ellos quieren hacer negocio, no miran a los regímenes, miran a las oportunidades, punto.
Ja per acabar, vostè és economista. Creu que els recursos minerals africans, tots tenim un mòbil a la butxaca, no? I molts dels materials que tenen els mòbils provenen precisament de mines del seu continent, del continent africà. Creu que els recursos minerals africans són la base del desenvolupament tecnològic d'Occident?
No es solamente eso, es el facto de que cuando uno mira las megatendencias, se llega a la conclusión que África tiene un potencial increíble, ¿no? En todos estos dominios, minerales críticos, energía, consumo tecnológico, etc., África debería ser una geografía de oportunidad. Por eso es importante que la Unión Africana haya entendido que respaldar esta iniciativa sobre los mapas es una forma de ganar visibilidad. En definitiva, corregir el mapa es también corregir una visión del mundo, ¿eh? Se trata de afirmar que África debe ser percibida en su justa escala, en todos los dominios, ¿no? Tanto geográfica como política, como económica, como una geografía de oportunidad.
Bé, desitgem que finalment tingui èxit aquesta iniciativa. Senyor Carlos López, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio des de Barcelona. Una abraçada des de Barcelona.
Gràcies, jo.
I per acabar ens acompanya algú que també vol que ens prenguem l'Àfrica en la seva justa escala.
Bueno, me llamo Roland Mimingoy, vengo de la República Democrática del Congo. Soy congoleño de la parte oeste del país. Esto lo digo para que luego la gente entienda mi compromiso con la lucha de todo el país, no solo de donde vengo. Soy economista del desarrollo. He tenido mi diploma del primer ciclo en la Universidad Católica Congoleña. Y luego he venido aquí como estudiante y he estudiado un grado superior de marketing y publicidad, formación profesional de grado superior. Actualmente estoy cursando ciencia política y gestión pública en la Universidad de Burgos. Soy formado como mentor social desde la asociación Kilómetro Cero aquí en Cataluña y soy fundador de una asociación, Unión de Jóvenes para el Éxito del Futuro, y estamos creando un partido político donde soy presidente y se llama Dignité RDC.
Tu vius a Tarragona. En primer lloc, gràcies per venir fins aquí a Barcelona per poder parlar amb nosaltres. Avui el dia no acompanya i som dins dels estudis de Catalunya Ràdio. Sé que has participat en les activitats de les ciutats defensores dels drets humans també recentment aquí a Barcelona. Quan va començar el teu activisme polític al teu país?
El activismo político ha empezado desde 2020, pero desde 2014 empecé el activismo social y me di cuenta de que teníamos muchos límites como activista social. Entonces de ahí entré en la política activamente desde 2020 y de ahí me considero como un activista sociopolítico porque defiendo los derechos sociales y políticos de los congoleños.
¿Y por qué vas a decidir marchar del teu país?
Bueno, yo soy víctima de muchísimas injusticias desde pequeño, injusticias familiares, las estigmatizaciones en el país, injusticias del Estado y también unas amenazas que recibí después de las huelgas que hicimos en 2016 para echar a Kabila, el expresidente del poder. Me persiguieron 16 militares. Pues mi familia empezaba a tener miedo, como mi mamá y mi abuela, donde yo vivía, y me decidí intentar un poco salir del país para no seguir recibiendo amenazas. Y salí como estudiante y llegué aquí en 2018, septiembre.
Abans parlàvem amb el professor Carlos López i ens deia que la representació distorsionada de l'Àfrica als mapamundis dona una posició marginal al continent i que reforça, potser de manera inconscient, una sensació d'inferioritat de l'Àfrica. I estàs d'acord?
Sí, estoy totalmente de acuerdo porque me acuerdo yo cuando estudiaba en un instituto que era de los maristas, el Instituto Bocoli, nos enseñaban más lo que era de Europa, de América y no de la República Democrática del Congo. Y después, pues, la dimensión de la Carta de África o la representación de África o diferentes temas que vienen de África, como por ejemplo los genocidios, conflictos y tal, no son vistas o entendidas de la misma manera que lo que está ocurriendo fuera de África. Así que siempre nos hemos sentido en una posición de inferioridad y lo seguimos reclamando también a nivel internacional que se cambian, por ejemplo, la narrativa y todas estas cosas que tienen que ver con África.
Clar, és que repassant el mapa que es pot veure, no sé si a la teva escola es veia, per exemple, Groenlàndia apareix com si tingués la mateixa extensió de l'Àfrica, quan en realitat és 14 vegades més petita. Groenlàndia és 14 vegades més petita que l'Àfrica. Quan anaves a l'escola, recordes aquests mapes? És a dir, era així com vosaltres us informàveu? Jo quan era petit també era així, però no sé si a l'Àfrica també passava això.
Sí, en África también pasaba, y el problema es que nosotros tenemos un sistema educativo colonial. Desde que se fueron los belgas, nunca hemos tenido el tiempo de hacer, por ejemplo, los estados generales de la educación, del sector de la educación, para intentar corregir todas estas errores, ¿no? Todos estos problemas. Esta realidad lo vivimos hasta en diferentes temas. los conflictos, las guerras, las situaciones sociales, políticas en África no se perciben de la misma manera que fuera de África. Y también las relaciones que tienen, por ejemplo, las instituciones fuera de África, las instituciones europeas, Américas, con África, siempre nos ponen en una posición como si somos inferiores, como si tenemos que ser, por ejemplo, entendidos los últimos. Entonces, no tenemos esta cultura de la educación obligatoria y de calidad.
Abans també parlàvem amb el professor de recursos minerals i que en part el desenvolupament d'Occident depèn dels recursos minerals que s'exploten a l'Àfrica. La República Democràtica del Congo, el teu país, és rica en coltan, en or, en diamants i en cobalt, i des de 1998 que l'est del país està en un conflicte armat alimentat per la presència de grups rebels i de l'exèrcit. Creus que el motiu del conflicte, per resumir-ho molt, seria qui té el control d'aquests recursos minerals?
Exactamente, yo no lo llamaría primero conflicto, lo llamaría guerra de agresión.
Guerra directamente, ¿no?
Sí, guerra de agresión porque nos están atacando, nos están amenazando desde 98. El primer acto fue acto genocidiario, fue el ataque del hospital de Lemera en 98, 6 de octubre. Entonces, este conflicto es un conflicto por el control de los minerales y también de los territorios, porque tenemos a un país fronterizo, que es el Ruanda, que necesita más espacio, más territorio, porque es un país muy pequeño. Y pues decimos que los responsables de todo esto están fuera de África, porque las materias que se explotan se necesitan más para la nueva tecnología, la transición energética, coches, teléfonos y tal, que nosotros en África, en general, o en Congo en particular, no tenemos ninguna empresa de estas cosas. Así que los que están controlando estas zonas, los que están respaldando estos rebeldes, están fuera y controlan el tema económico sobre lo que estamos diciendo.
Clar, jo he llegit, Roland, que per exemple el govern del teu país va acusar formalment a Apple, el gegant nord-americà, per fer servir minerals de guerra extrets per grups armats. Creus que pot tenir èxit això? És a dir, anar a les empreses, no només aquesta, sinó altres empreses que fan servir aquest material i demanar-li comptes i dir, ei, d'on treus tu aquests recursos?
Puede tener un éxito, pero un éxito a corto plazo y un éxito que no cambiará nada porque en Congo tenemos a muchos grupos rebeldes. Tenemos un informe de la sociedad civil que habla de más de 250 grupos armados que sirven los intereses de más de 10 empresas y hasta las instituciones de diferentes países. Entonces, acusar solo a Apple es una buena acción, pero es una acción que puede tener 1% de impacto sobre lo que está pasando. Y yo lo veo también como un oportunismo de los políticos porque buscan dinero. Ellos mismos están dentro de esta corrupción que está pasando, pero intentan atacar a el que puede pagar directamente o indemnizar y así ellos aprovechan.
Clar, sentint de parlar, i quan deies 250 grups armats o grups rebels, clar, molts parlen de la maledicció dels recursos naturals. Tenir-los porta a la guerra i poc benestar pels ciutadans. I estàs d'acord amb això o no?
No estoy de acuerdo. La maledicción no lo diré así porque hay más de 190 países en el mundo que muchos delante del Congo tienen riquezas, tienen tierras raras, tienen muchas cosas naturalmente. Solo que nosotros nos encontremos en una situación donde hay un nivel de demanda muy alto, hay un gobierno muy débil, muy corrupto, que están dispuestos a abrir la puerta a quien venga, entonces todo el mundo va hacia ahí. Y también saben que a nivel de la defensa nacional no podemos aguantar. Entonces, ¿qué hacen? Pues vienen donde hay más facilidad de conseguir las materias primas. Pero que sea una maldición para nosotros, no.
Però com ho podria fer la República Democràtica del Congo per aprofitar-se'n, és a dir, que els seus ciutadans milloressin el nivell de vida, no? Les escoles anessin millor, els hospitals anessin millor, gràcies als ingressos que s'obtindrien per aquests recursos. Com es podria fer això?
Para desarrollar un país se necesita primero a hombres. Hombres listos, hombres preparados, hombres conscientes. Lo que nos falta en Congo desde que se fueron los colonialistas y desde que asesinaron a Lumumba.
Des millions de morts à l'est du Congo. Et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat. Se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal. On n'a jamais demandé ça. J'implore le bon Dieu de me faire un signe. C'est la guerre, je ne fais pas dessin.
No hemos tenido a gente que vienen para defender los intereses del Congo. Porque son las mismas personas, las mismas familias que vendieron el Congo, que siguen hasta hoy en día vendiendo el Congo. Si no cambiamos esta gente, no cambiará nada. Entonces todo tiene que empezar por los congoleños mismos dentro de la clase política, haciendo respetar la ley para que las empresas entren legalmente y que tengamos recursos que pagan impuestos, tasas y tal, y lo repartimos para las necesidades públicas que hay en el país.
Roland, ¿tens esperanzas para tornar al teu país?
Yo sí que tengo esperanza. Si hay un lugar donde tengo que morir, será en mi tierra. Tengo esperanza de volver y seguir luchando.
Clar, perquè m'imagino que molts, no sé si amics teus o companys, o tu mateix, no? Vas marxar del país, aquí has après moltes coses, estudies a la universitat, però clar, també podria tractar-se de la fuga de cervells, no? La fugida dels cervells de que, per poder ajudar el teu país. Per tant, tornar al teu país seria una manera de gratificar el teu país per tot el que has après a Europa, no?
Exactamente. Yo no lo llamaría tampoco gratificación. Lo llamaría el deber de todos los ciudadanos. Cada uno, después de haber aprendido de fuera, donde se hacen las cosas bien o casi bien, tenemos
no siempre,
que...
No siempre, Roland.
Sí, por eso digo casi bien. Tenemos que volver a servir en nuestro país, porque si todo el mundo se huye, pues el Congo seguiremos hablando desde lejos, desde fuera, que las cosas van mal. Pero después de haber hablado, ¿quién cambiará estas cosas? ¿Quién puede dar su vida o dar la mano para que se cambie la situación si seguimos hablando desde fuera?
Roland, moltíssimes gràcies, molta sort i bona tornada fins a Tarragona.
Gràcies a vostès. C'est plus trop la thématique, la nation des unis par les Nations Unies. On parle de Paul, mais parlons des autres aussi. Les pupilles sont humides sous les fossiles. Je suis pas là pour chanter la pitié, je m'aurais sans doute empoisonné. Vrai Congolais n'a pas peur de la mort, comme si c'est pour l'unité.
Mapa Mundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso. Producció d'Elisenda Sort. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans caca, mais sans M23. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.